diari, els prehistoriadors, els arqueòlegs i els antropòlegs posen al descobert la riquesa del patrimoni històric gironí. Què en sabem de la seva feina? Quines són les novetats més destacables dels darrers 5 anys? Per què l'arqueologia i la societat civil són un binomi indestriable? Una temàtica tan apassionant com és la recerca arqueològica explicada pels mateixos protagonistes. Pedra a pedra, escolta la prehistòria. Temporada especial sobre el primer cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, celebrat la primavera de l'any 2013 al Museu d'Arder de Banyoles.
Sobre el poblat visigot del camí de Sant Feliu de la Garriga. Bueno, el camí de Sant Feliu de la Garriga i el poblat visigot del nord-est peninsular. És un estudi que està realitzant actualment en Joaquim. I bé, és un període que no coneixem gaire perquè tenim poques evidències aquí a les comarques gironines, però bé, amb el que tenim ens podem fer una idea de com eren els visigots catalans, no? Bé, llegirem una mica el seu currículum de Joaquim i el pas de la conferència.
Molt bé, bona nit a tothom, també moltes gràcies per la vostra assistència un divendres més. Jo, per complementar el que diu Alfons, doncs llegiré el currículum de Joaquim Grau. És arqueòleg i llicenciat l'any 2005 per la Universitat de Girona. Des d'aquell any 2005 treballa de manera professional en l'arqueologia de gestió. També ha contribuït, però, en campanyes d'excavacions arqueològiques programades al castell de Palagrec, que és a Celrà, i sobretot al poblat ibèric del Puig de Sant Andreu, a Ullastret. També forma part de l'equip encarregat de la revisió de la carta arqueològica de l'Alt Empordà i juntament amb Josep Maria Nolla, Josep Casas i Victòria Soler ha realitzat diverses publicacions sobre la necròpolis dels Tolagassos de Viladamat, l'Alt Empordà. I finalment dir que entre el novembre del 2009 i el maig del 2010 va dirigir l'excavació del jaciment que es parlarà avui, que és el camí de Sant Feliu de la Garriga. Bé, fet aquesta presentació, doncs donem pas a en Quim Grau que ens faci la xerrada. Moltes gràcies.
Merci. Bueno, primer de tot, bona tarda. Benvinguts a tots en aquesta conferència que farem sobre els visigots. Primer de tot, agrair a l'organització i al Museu d'Arder per l'oportunitat aquesta que se m'ha donat de poder fer aquesta xerrada. Bueno, primerament parlarem d'un jaciment visigot. I per veure això, primer farem un breu repàs de qui eren els visigots. Una mica quina història tenen, com arriben fins aquí. Els visigots és un poble d'origen balcànic, un poble que se situa a la Germània. Aquesta zona d'aquí surt del sud de Suècia, se situa en aquesta zona del centre-est d'Europa i arriba fins a la zona fins a la frontera del Danubi, la zona de l'actual sud-oest de Romania, on entra en contacte amb l'Imperi Romà, que és la principal font que tenim és la principal font que tenim de coneixement d'aquest poble. Amb el contacte aquest amb l'Imperi Romà comencen una sèrie de conflictes els conflictes territorials propis que poden haver-hi entre dos veïns, dos veïns que volen disposar dels mateixos recursos. Establerts en aquesta frontera de l'imperi, la convivència entre Roma i els visigots pateix una sèrie d'estrelles ronces fins que l'any 376 els visigots, entesos per la força invasora d'un altre poble un poble asiàtic que ve també envair Europa, que són els huns, doncs, empesos per aquests uns creuen la frontera del Danubi per fugir-ne d'ells. L'imperi romà no els vol en principi dins el seu territori i els hi planta cara, però els visigots aconsegueixen vèncer els romans a la batalla d'Adrianòpolis situem aquí, l'any 378. A més de vèncer-los, aconsegueixen matar el seu emperador al moment, que és Valent. L'imperi romà el va perdre l'emperador, reconeix d'alguna manera aquesta gran força que, o aquest gran perill que poden representar els visigots i acorden un pacte amb ells. El pacte consisteix en els deixen establir en un territori, la Mèsia, un territori que situem avui dia entre Sèrbia i Bulgària, a canvi de que siguin els mateixos visigots que els han envaït prèviament els que siguin els encarregats de vigilar les seves fronteres. Tot i això, aquest pacte no es perllonga massa en el temps, dura més o menys uns 40 anys, i hi ha una sèrie de discrepàncies entre els visigots i els romans, sobretot pels territoris ocupats pel poble, diguem-ne, foraster. No contents amb aquests territoris i volent no ocupar d'altres i sense poder arribar a un pacte amb l'imperi, Alaric, el líder visigot en aquell moment, es revela i marxa sobre Roma, ciutat que saquejarà l'any 410. Els visigots que estaven establerts en aquesta zona d'aquí no estaven d'acord amb les condicions que els donaven els romans i decideixen anar a arrasar que és la capital. Aquest arrasament significarà un símbol i per alguns ja és la fi del món clàssic. Els visigots ho arrasaven tot el seu pas, deixant un rastre de cendres i de desolació, segons el que ens conten les fonts del moment. Fins a arribar a un moment en què s'estableixen a la zona de Tolosa del Llenguadoc. Agafen la zona de Tolosa del Llenguadoc i tot el territori aquest ric de l'Aquitània fins a arribar pràcticament a Bordeus. Una zona molt rica on hi estableixen el seu primer regne. Aquesta capital a Tolosa, els visigots comencen una expansió cap al sud, ocupant ja tot el que és la península ibèrica, fins que l'any 507, degut a una altra batalla, la de Builler, provocada pels francs, que és novament un altre poble germànic que intenta ocupar els mateixos territoris que ocupaven els visigots, els empenyen fins als Pirineus. Els visigots es queden, doncs, només amb el que és la península ibèrica i una part de la Septimània, fins a arribar més o menys a la zona d'Arles, la zona de Vinyó. D'aquesta manera, doncs, tenim, a partir del segle VI, tot el que és la península ibèrica, pràcticament tota la península ibèrica ocupada pel regne visigot, hi ha petites zones, en aquesta, la de l'actual Cornisa Cantàbrica, el País Basc, on hi ha encara un poble que no va poder ser romanitzat tampoc, els bascons, es creu que els visigots aconsegueixen conquerir-los, no ho sabem del tot. També aconsegueixen el territori que ocupaven els sueus a la Galècia. Els sueus és un altre poble que arriba a la península ibèrica abans que els visigots i establiren el primer regne dins l'imperi romà, no depenent de Roma. I conviuen durant un temps amb un territori depenent del poder bizantí de Constantinople. Aquest regne o aquest domini visigot en la península durarà fins l'any 711, que és quan la invasió islàmica acaba directament amb totes les estructures de poder visigot i en tota l'estructura de poder visigot i canviant completament de paradigma històric. Centrant-nos una mica en el jaciment que us he vingut a explicar, hem de comentar que el camí de Sant Feliu de la Garriga se situa al nord-est de la península, al nord-est de Catalunya, molt, molt proper a lo que era la ciutat romana d'Empúries. Està situat en una zona d'una rica plana al·luvial, regada pels rius Ter i Fluvià, que deixa tot l'espai aquest d'aquí amb uns rics camps de cultiu, i per altra banda tota la part que és l'oest de, del jaciment són unes, uns turons molt suaus, rics en boscos i en pastures per al bestiar. Està situat doncs amb un enclau bastant bo per lo que fa als sistemes econòmics de l'època, es basaven sobretot en el que és agricultura i ramaderia. No és un, és un jaciment que es funda ex novo, però no és un territori que sigui verge o que sigui desconegut per poblament. És un territori que ha estat ricament poblat durant tota l'antiguitat. Com us he dit, aquí situem el nostre jaciment, el Camí de Sant Feliu de la Garriga, i aquí hi ha la ciutat grecorromana d'Empúries. Ja just a tocar, a 400 metres, tenim una important vila romana, una vila rural, que és la vila de Tolagassos, molt ben estudiada. I a 800, un altre establiment encara que possiblement és anterior a la vila de Tolagassos, que seria l'Olivet d'en Pujol. Just al costat del nostre jaciment també tenim una necròpolis. Tenim la necròpolis d'aquesta vila que us hem explicat abans. I ja en la mateixa època que el poblament al Camí de Sant Feliu de la Garriga trobem també establert ja el nucli tardoantic a Sant Martí d'Empúries, i s'ha localitzat activitat també a les esglésies de Santa Margarida, Santa Magdalena i de Sant Vicenç, també prop d'Empúries. També en Santa Reparada de Cinclaus també s'han trobat evidències d'ocupació d'aquest període. Aviam. Què és el que motiva el fet de que haguem actuat i haguem descobert aquest jaciment? Com en el 95% de les troballes que es fan actualment en l'arqueologia, les obres públiques són els principals productors de jaciments nous. La construcció de la nova carretera C31, que havia d'enllaçar el que és la Bisbal fins a Figueres, un tram que encara quedava entre la Tallada i Torroella de Fluvià, va provocar un ingent moviment de terres. I tots aquests moviments de terres han d'anar obligatòriament acompanyats d'un seguiment arqueològic. Un cop s'hagi efectuat alguna troballa arqueològica per l'encarregat d'aquest seguiment, nosaltres entrem directament al jaciment. Fem una delimitació del jaciment o delimitació de l'àrea afectada d'aquest jaciment per les obres, i intentem excavar-ho més de pressa del que voldríem, sempre, per alliberar aquest espai de terreny i que es pugui seguir amb l'obra prevista. La realització del control arqueològic durant els mesos de setembre i octubre de 2009 van donar uns resultats positius i poguérem entrar a partir del mes de novembre a realitzar el que és la nostra campanya d'excavació, que es perllongà en diverses fases fins al mes de maig del 2010. Aquesta excavació va posar al descobert un total de 72 estructures. Les més antigues les podrien situar al segle II abans de Crist, i les més modernes ens arriben fins al segle VII, tot i que no hi ha una continuïtat entre les primeres i les últimes. Hi ha una primera ocupació, seria en el segle II, abans de Crist no ens entretindrem, i en aquí, o sigui, amb l'ocupació del segle II no té cap perdurabilitat, és una sèrie de sitges que s'ha trobat material republicà o ibèric. Després, a partir del segle V, tornem a trobar l'ocupació, en aquest cas l'ocupació visigoda, que és la que ens en cuidarem d'explicar a nosaltres. En primer lloc hem de comentar que el jaciment no l'hem excavat en la seva totalitat. En vermell podeu veure tota l'àrea en què es va actuar. Aquesta és una àrea que es va destruir ja abans de poder-se realitzar la troballa, i aquí queda una àrea que no ha estat excavada i que, ara hi passa una carretera per sobre, però que mai se sap, potser algun dia ja no hi ha la carretera i es pot tornar a excavar sota. Almenys és una àrea que tenim marcada i que sabem que hi ha una alta probabilitat de poder trobar estructures relacionades amb el jaciment que hem excavat nosaltres. Distingirem tres àrees, pràcticament, en el període visigot del jaciment. Tenim una primera zona, que la situem just al centre, que és la zona que nosaltres determinem com una zona d'hàbitat. I està flanquejada tant al seu costat est com al seu costat oest per dues zones on les úniques estructures que hem trobat d'època visigoda són estructures destinades a l'emmagatzematge. Pràcticament totes són sitges. Va, la primera zona, la d'hàbitat, creiem poder la més interessant, i hem de destacar-hi quatre fosses, les denominades fossa 2, fossa 3, fossa 4 i fossa 5. La fossa 2 és una fossa d'emmagatzematge, almenys no hem pogut constatar cap altre tipus d'estructura que ens permeti donar-li una funcionalitat diferent a la de que serveixi com a magatzem. La més interessant, però, que trobem és la fossa 5. Aquesta l'hem pogut identificar... Va, no sé si... Va, sí, es veu bé. Com un espai d'hàbitat. A veure... direu, ostres, jo aquí només veig ratlles i no... No ho interpreto bé, no sé què... Sí, no puc entendre el que em vols explicar, podeu dir. A veure, en aquesta època comencen a predominar i s'han trobat a tota la península, no, sobretot a dues zones. Una zona és al sud de la Comunitat de Madrid, el que seria la zona de Toledo, les ribes del Duero, i una altra és entre la zona que hi ha entre Barcelona i Terrassa, on predominen una sèrie uns tipus de poblament que són el mateix que veurem aquí, una sèrie de fosses on rebaixades entre mig metre i un metre en el nivell natural, i en les que es creu que hi anaven construïdes una sèrie de cabanes realitzades amb materials peribles, com podrien ser la fusta, palla, etc. Nosaltres hem localitzat aquí una fossa, més o menys per aquí, aquest és un dels límits, l'altre límit l'haurem de situar en aquesta zona d'aquí, i tant aquest costat com aquest, tant el costat de nord com el costat est, han quedat sense poder-los delimitar, degut a que l'obra a realitzar no ens deixava moure més enllà d'aquests límits que ens van imposar. No sabem la superfície total. Nosaltres n'hem excavat una superfície de 10 metres de llarg per uns 4 metres i mig d'ample. Ens dona uns 47 metres quadrats, i la mitjana de mida d'aquest tipus de cabana, dels que s'han pogut localitzar sencers, oscil·la entre els 50 metres i els 100 metres quadrats. Diguem que és espai d'hàbitat, bàsicament perquè hi vam localitzar-hi dues llars. Aquí en teniu fotos. Aquestes llars és el que ens ha permès determinar que aquesta zona va ser una zona habitada. Necessites tenir... un foc és el primer que ens indica en els arqueòlegs, que aquest espai és un espai on s'hi fa vida, on s'hi pot dormir calent, on s'hi cuina... Bàsicament és el centre, o en aquella època era el centre neuràlgic de la família, de l'espai domèstic. Seguidament, la fossa 3 tampoc la van poder excavar en la seva totalitat. Ens queda al costat est, i considerem que és una fossa de treball. Seguint els paral·lels que s'han trobat també a la zona aquesta a la zona del Vallès, o a la zona de la Beca Baja de Toledo, que es diu, es localitzen també un tipus de fosses molt rebaixades al centre, i amb una sèrie de forns en els laterals. Les hipòtesis reconstructives, que me sap greu però no els he pogut portar, fan una hipòtesi d'uns possibles teulats en aquí que podrien cobrir el que són els forns. En aquí en vermell teniu la part que ha quedat reafectada de la terra. Vindria un teulat per aquí, possiblement hi hauria d'haver un pilar en aquí que aguantés el teulat, i els models que s'han pogut excavar en totalitat presenten unes hipòtesis després de teulats de dues aigues amb un altre forn al costat oposat. Així doncs, aquesta fossa ens amidava 7 metres i mig d'amplada per 3,5 de llargada per 3,70 d'amplada fins on vam poder excavar, i tenia una profunditat màxima d'un metro 10, bastant considerable, i és una bona fundària per poder treballar directament en un forn sense haver-te d'ajupir massa. Aquí veieu, aquesta seria la fossa 3. Aquí hi ha l'espai del forn, que aquí el teniu ampliat, i aquí hi ha els diversos nivells de cendra que ens demostren una certa continuïtat de l'activitat en aquest punt. Finalment, la fossa 4 és potser la que ens ha plantejat més mal de cats a l'hora d'interpretar-la. Era una rasa d'una llargada bastant considerable, són 11 metres, i molt estreta, de 2 metres i mig d'amplada com a màxim. La llargada tenim, novament, 11 metres fins allà on hem pogut excavar-la. Més cap al nord, possiblement, es perllonga. Aquí, el problema que teníem, hi vam localitzar dues sitges, o el que vam interpretar al primer moment com un fons de sitge i una altra sitge. Aquí els teniu. La primera còncava, que no acabava de lligar massa bé amb la tipologia de sitges que ens estàvem trobant pel mateix període, i la segona troncocònica, que tampoc ens acabava de lligar massa amb un espai d'emmagatzematge. La manera de construir ens feia veure que estaven desaprofitant molt l'espai que podien obtenir per fer de magatzem. Anar buscant paral·lels, hem pogut veure que es podria tractar d'un pou. Un pou o una zona de recollida d'aigües. El sistema aquest de... El desnivell natural que ens fa el terreny, el desnivell que feia el terreny, ens anava de nord cap a sud. Es podria tractar d'un espai de recollida d'aigües plujanes, i aquest fons de sitge que havien dit al primer moment, aquest retall circular que tenim abans d'arribar al pou, podria servir com una mena de cubeta de decantació on, si acumulessin una mica els fangs abans de que l'aigua es pogués colar dins el que és el pou. Vam trobar un petit estrat sense material just en aquí, d'una terra molt fina, uns llims que possiblement eren aportats per la pluja, i és una possible explicació que hem pogut donar en la funcionalitat d'aquesta fossa. L'àrea d'emmagatzematge, perdona. Com hem vist, tenim dues zones d'emmagatzematge, una situada a l'est i l'altra situada a l'oest de la zona d'hàbitat. Les necessitats de l'obra no ens van permetre excavar massa amplada, només l'amplada que té el camí, i els localitzàvem aquestes estructures en un espai d'uns 5-6 metres d'amplada, amb una llargada de 100 metres vam poder excavar. Això ens dona una imatge molt, molt sesgada d'aquestes sitges, d'aquests espais d'emmagatzematge. Normalment són grans zones on s'aprofita la terra. Tant poden ser terres que no siguin aptes pel conreu, com poden ser terres bones per poder-hi fer l'excavació i que després siguin de fàcil impermeabilitzar el pas de l'aigua, i solen ser acumulacions de sitges, grups d'unes 25-30 sitges, totes situades allà mateix. Les sitges, pels que no ho sapigueu, són les estructures negatives o retalls en el que és la roca que serveixen que feien en l'antiguitat, sobretot en el món ibèric, en el romà també, i en època medieval, i eren els grans magatzems de l'època. S'excavava, s'intentava impermeabilitzar les parets i després d'un temps amb el gran magatzemat es feia servir en el moment de necessitat i un cop buidada la sitja es reblia amb escombraries de l'època, que són els rebutjos que tens en el moment. Normalment les sitges s'utilitzaven un cop i després es reblien. Això en els arqueòlegs ens va molt bé per saber fins a quin moment s'ha utilitzat aquesta sitja. Se solien emplenar de cop. No, és difícil pensar en una sitja que s'hagi anat emplenant en 10-15 anys. Més que res perquè són uns forats de 2 metres de profunditat amb una boca bastant estreta i que si no la veus realment t'hi pot ser mal caure. Bé, que és la zona 2. Aquí vam poder documentar 5 sitges que totes són d'una mida similar, amb boques que van des dels 80 centímetres, la més estreta, fins a... boques no, són sitges arrasades. El que trobem són els diàmetres interns, que són bastant similars, entre els 80 centímetres de la més estreta fins a 1,30 m de la més ampla. Aquestes sitges presenten totes el mateix tipus constructiu. Venen a ser troncocòniques i amb un fons pla. Això, com heu vist en l'anterior imatge, aquest vindria a ser el model típic de sitge d'època ibèrica. En aquesta època visigoda, no sabem si perquè la població és diferent i té una altra tradició a l'hora de fer aquest tipus de magatzems, o ben motivat pel terreny. La qüestió és que aquí gairebé totes ens han sortit amb un fons planer i la seva forma, en comptes de ser ovalada, és una forma tirant a cònica o troncocònica. La següent zona d'emmagatzematge, la zona 3, aquí sí que vam poder localitzar fins a 3 sitges amb tot el seu perfil complet. Veiem que són unes boques bastant estretes i que després aquestes dues són les que, sobretot aquesta, que presenta un cos més ovalat, però altre cop els fons els tornem a tenir planers. Vam poder excavar 3 sitges completes i 3 fons de sitges. La sort de poder excavar aquestes àrees d'emmagatzematge ens permeté localitzar el que no poguérem trobar en el que és l'espai d'hàbitat. Els espais d'hàbitat intentes tenir els anets, intentes no tenir-hi la brossa, no, tot allò que et fa nosa ho has de llançar en un altre lloc. On és el lloc ideal? Aquestes sitges. I aquí poguérem localitzar pràcticament la major part del 70% dels materials arqueològics de l'excavació. El conjunt més gran, per sort nostra, ha estat el de ceràmica i seguit del de fauna. Els conjunts de lítics, de ferros, de metalls, ferros sí, metalls i de vidre, són importants, però no són... són poca cosa comparat tant amb la ceràmica com amb la fauna. És molt bo haver trobat tanta ceràmica. Això ens permet saber exactament, en la mesura que podem, la cronologia d'aquest jaciment. La ceràmica per nosaltres és el nostre fòssil director. Això vol dir que en aquestes èpoques històriques, quan ja es té ben estudiat tota la ceràmica que es pot trobar i a la que trobem algun fragment, sabem podem saber amb una certesa bastant acurada quin període cronològic adscriure-ho. En alguns casos, fins i tot amb acotacions de 10 i 15 anys. Aviam, perdó. En total, en l'excavació localitzaren 3.547 fragments de ceràmica. La major part d'ells pertanyien a àmfores. Aquest grup d'aquí i aquest grup d'aquí són àmfores. I ceràmica d'ús quotidià, el que en diríem ceràmica comuna. En aquest moment, una ceràmica més grollera, fins i tot una ceràmica molt tosca. El tipus ceràmic d'època visigoda. No sabem exactament el motiu, però durant l'imperi romà es havia arribat a uns nivells de perfeccionament en la creació de la ceràmica que feien unes peces realment espectaculars, que han costat molt de reproduir, fins i tot els que ho han intentat. En aquesta època de la tarda antiguitat, a l'època de dominació visigoda, els tipus ceràmics, si bé hi ha punts on segueixen mantenint una tradició de ceràmiques fines, que diguem, el conjunt d'aquestes dins el total de ceràmica d'ús quotidià disminueix moltíssim. I bàsicament tota la que trobem són ceràmiques de pasta grollera, que diguem nosaltres. Unes ceràmiques negres amb uns desgreixants molt, molt gruixuts, que no s'ha depurat massa bé el que és l'argila. Els models principals són les olles o les cassoles amb boca oberta i els recipients també amb els recipients tancats, un tipus de bol, un tipus d'olla. Aquests són els tipus bàsics de ceràmics que porten en si o que es troben els tipus de producció local que es troben en aquesta època, en època visigoda. Ens arriben també importacions. Tot i que el 90%, bueno, el 90% no, tot i que el percentatge és molt més elevat de ceràmica tosca, la ceràmica fina, molt menys representativa, però amb unes formes que ens indiquen perdona, que ens indiquen la cronologia. Perdona, gràcies als estudis realitzats amb aquest tipus de ceràmiques és amb el que podem datar els nostres conjunts. Aquestes ceràmiques són unes ceràmiques de producció nord-africana, és terra sigil·lata clara D, que en diguem nosaltres, i ens aporten una cronologia que va més o menys del 450 fins als 575-600 després de Crist, de la mateixa manera que les àmfores que hem anat trobant. Les àmfores són els grans recipients de transport d'aliments, sobretot d'aliments, d'oli, de vi, i ens segueixen arribant aquí en el jaciment del Camí de Sant Feliu. Trobem sobretot un tipus d'àmfora que és la K62A. Aquí en teniu una vora i aquí en teniu un pivot. És una àmfora d'origen nord-africà i també les seves cronologies són d'entre el 450 i els 600 després de Crist. Aquí tenim un parell de fotos de ceràmica que vam poder localitzar més o menys sencera. Aquí tenim una gerra de ceràmica comuna i aquí tenim una àmfora esclafada al fons d'una de les sitges que correspon a una caïda 62A. Pel que fa a la fauna, primer de tot hem d'assenyalar que no s'ha realitzat un estudi a fons de zooarqueologia. Al tractar-se d'una excavació d'urgència, ningú s'ha volgut fer càrrec d'aquest estudi i ara estem pendents d'aviam si podem aconseguir tenir-lo algun dia o ens hem de resignar amb el que nosaltres podem mig saber amb la nostra experiència d'aquest món. A partir del que nosaltres podem saber, que és bàsicament identificar els individus a partir dels maxil·lars, hem pogut fer una mica de correlació o d'estadística, ho hem intentat almenys, de lo que és la, els tipus faunístics que hi havia a l'època. Hem d'assenyalar que hem trobat, vam trobar 1927 fragments d'ossos, peces de dents, talls de mandíbula, cranis, i d'aquests només n'hem pogut identificar una mica més d'un centenar, entre un centenar i 150. D'aquests destaquen els ovicàprids, ovelles, cabres, que, dels quals van poder detectar 69 individus. Seguit dels porcs, els suïts, porcs, porcs senglars, sempre tenim aquesta aquesta problemàtica, que no els sabem distingir a partir dels elements que ens han quedat en molts casos. Hem de destacar també el nombre de bòvids, vaques, bous, i el que ens ha semblat també curiós és el nombre de gossos. Tenim 21 individus diferents de gos. Dos gats, també, trobem curiós, no és massa normal trobar felins a l'excavació. Només dic que un estudi una mica més acurat de tot aquest conjunt de fauna ens podria donar més pistes sobre el que és l'alimentació o el mode de vida de l'època. Tal d'hipòtesi, amb aquestes dades que tenim, ens podríem plantejar fins i tot, sobretot veient el gran nombre d'ovicàprids i el nombre de gossos, que pogués tractar-se, per què no, d'una societat on el pastoreig fos un element bastant principal del que és la seva economia. També, ja ho veurem després amb el que és els metalls, s'han trobat tisores que es podrien atribuir a tisores d'esquila. I a més, els gossos eren ben tractats. Em refereixo, ho sabem, més que res perquè en una de les fosses vam localitzar l'enterrament de dos gossos entrellaçats l'un amb l'altre. Aquí ho podeu veure en el moment d'excavació. Aquí teniu fragment del crani i aquí teniu entortilligades les potes d'entre un gos i un altre, però estaven ben posats, no eren dos animals que els haguessin tirat a la fossa, sinó que els havien dipositat bé a dins la fossa i els havien donat, no sé, un bon tracte, per dir-ho d'alguna manera. O aquí també teniu l'exemple d'un cap de vaca, de bou, bou crani, no ho podem saber. Malacologia. La malacofauna fa referència a tots els mol·luscs que trobem en l'excavació, tota la fauna composta per petxines, cargols, etc., que també ens dona una idea de la diversitat d'alimentació que podien tenir. No només era tot verdura, no només era tot carn, sinó que també sabien explotar els recursos d'un mar, no oblidant, molt proper, que el tenien a 4 quilòmetres i mig. Destacarem, sobretot, les patellides, la lapa. El nombre és molt elevat, però perquè amb una de les sitges van trobar un estrat, un conjunt amb cendres, amb 98 individus d'aquest animal. Tot un banquet per l'època. I passarem als metalls. Bàsicament, trobem dos tipus de metall, el ferro i el bronze. El ferro, amb una proporció molt més elevada que no pas els elements de bronze. Tenim 91 elements de ferro i en tenim 13 de bronze. I els de bronze, tot el que ens ha quedat són elements molt fragmentats, possiblement d'abillament personal, agulles per aguantar-se la roba, elements ornamentals, decoratius, per fragments de arracada, podrien ser. El ferro, en canvi, el trobem amb elements més d'ús quotidià, eines per ús agrícola, tenim ganxos, tenim, aquí tenim un tascor, claus que podien servir per ajudar a mantenir dreta el que és la cabana, fins i tot una aixada de l'època, possiblement un tipus d'aixada que servia per treballar la vinya, per poder arribar directament a acabar a sota dels ceps. En últim lloc, pel que fa al nostre jaciment, hem de destacar que dins d'una de les sitges vam poder localitzar un enterrament. Es tractava d'un enterrament infantil dipositat panxa amunt, en decúbit supí, i que no estava orientat. Estava ben dipositat dins de la sitja, cobert amb un estrat de terra neta, però que després la sitja va ser reomplerta com totes les altres. Un cop havent deixat l'individu que ha enterrat, es va seguir omplint o reblint la sitja amb el sistema tradicional. És un individu que d'entre 2 i 4 anys no arribava al metre d'alçada i no en sabem la causa de la defunció. Els ossos estaven en molt mal estat. La terra que trobem aquí pels ossos és molt àcida i se'ls va menjant. La que començaves a excavar-los o excavar, tocaves l'os amb les eines i ja veies que s'anava desfent i s'anaven desfent i havies d'anar amb molt de compte. Tot i això el van poder documentar bé i, com us he dit, estava situat en decúbit supí, els braços al costat, creiem, no es van trobar fragments que creuessin el que és el tòrax, i sí que van poder localitzar, en la foto no hi surten, fragments dels dits aquí al costat dels fèmurs. Bé, aquest no és l'únic jaciment que tenim a la zona d'aquesta època. Ja la setmana passada ens en van poder explicar una part d'una altra, el jaciment de Vilauba, aquí al costat. I us presentaré una mica els més, així molt per sobre, els més representatius del territori. Sense oblidar el que són les ciutats d'Empúries i Girona. Per proximitat començarem una mica amb Empúries. Empúries és un... és una ciutat d'origen grec que després té la seva perduració en època romana i que mica en mica a partir del segle II, III va entrant en una mena d'abandó. Però tot i entrar en aquesta, entre cometes, decadència i abandó, no deixa mai d'estar habitada i sembla que té un refloriment. Si no és ben Empúries la ciutat antiga qui la té, el trobem en el que és el nucli de Sant Martí durant aquesta època visigoda. Sembla que la ciutat volgués donar una mica l'esquena al mar, un mar que ja no és segur, i fins i tot es localitzen dues esglésies construïdes en època tardoantiga que estan encarades cap al territori, no estan encarades cap al mar. Si en època clàssica Empúries era una ciutat que s'obria al mar, sobretot l'Empúries grega, en aquesta època més tardoantiga el mar segueix estant present en Empúries, però ja sembla que ja no és el més important. Sant Martí d'Empúries i l'església baptismal de Santa Margarida, l'església funerària de Santa Magdalena, les necròpolis que hi ha dins de la Neàpolis, ens aporten una sèrie de dades que li estan donant una importància cabdal al que és Empúries en aquesta època. Empúries fins i tot és seu episcopal. Tenim els seus bisbes, tenim la llista de les participacions dels seus bisbes en els concilis de Toledo. Però la ciutat que sembla que floreix més en aquesta època, que va guanyant més importància, és la ciutat de Girona. Girona Ja la Girona romana, tot i ser una ciutat petita, és una ciutat molt ben situada, és una ciutat que la travessa la Via Augusta. Girona, durant el que és l'època tardoantiga, també té... S'estableix un centre de poder i estableixen el que és un comtat o la figura d'un comes civitatis, que vindria a ser el comte encarregat de la ciutat, de les seves terres, de gestionar el que és la ciutat i les seves terres. A més, hi havia d'haver una guarnició militar situada en el castell de Sant Julià, el Castellum Fractum, que reforma en aquesta època. I trobem una important necròpolis, necròpolis visigoda pels materials que han aportat al Pla de l'Horta, a lo que és a Sarrià de Ter. No hem d'oblidar que Girona també és una seu episcopal i que a més se la dignifica atorgant-li un màrtir, Sant Feliu, que segons Prudenci va patir el martiri i va ser enterrat després a la ciutat de Girona. Possiblement sota l'actual Sant Fèlix, no ho sabem. El que sabem és que allà hi havia un conjunt de sarcòfags paleocristians bastant importants, que podrien estar dignificant alguna tomba o el que possiblement fos una deposició de relíquies martirials. Un altre grup important que trobem en aquesta època és el que conforma la zona de Roses. Roses també és una ciutat en tradició. És un establiment grec que després té una certa continuïtat i en època més baix imperial es reconverteix en, bueno, un dels espais més ben excavats tota la zona grega, la reconverteix en una zona de salaons. Durant l'època tardana o tardoantiga trobem el que és l'espai de la Ciutadella, l'actual Turó de Santa Maria, un espai d'enterraments, amb enterraments datats amb aquesta època visigoda. I sobretot, i el que és més destacable, és que trobem el que és el jaciment de Puigrom, un dels primers jaciments que es van excavar d'època visigoda aquí al nostre país. L'excavà Pere de Palol als anys 40 i s'hi han anat fent diverses actuacions molt puntuals posteriorment. Però es tracta d'un poblat espectacular per lo que sembla que va sortint de l'època, amb unes muralles molt potents i unes cases bastant senzilletes que es funda ex novo en aquest moment i serveix per controlar tot el que és l'entrada al port de Roses i tot el que és la badia. Després, com a petits poblets podem destacar, o llocarrets, no, o establiments, no sabem en quin nom encara no sabem com dir-los. No sabem si tenen una autonomia pròpia, si depèn d'algun altre punt de més poder, però podríem destacar el del Serradà, a Sant Pere Pescador, i el que ens van explicar la setmana passada de Vilalba. A Vilalba ja ens ho van explicar, s'han documentat de moment tres casetes agrupades, casetes senzilles d'una sala, un espai d'hàbitat i un pati. I aquí al Serradà també el que s'han localitzat són... Tinc aquí les imatges i m'estava entretinguent. També una sèrie d'espais d'hàbitat molt senzills, amb uns construïts bàsicament, no, el que sembla seria un sòcol de pedra i després aixecat amb parets o bé de tàpia o bé de fusta, materials peribles que no s'han conservat. I bé, ells també van tenir la dificultat que ens hem trobat nosaltres, els resultats són fraccionats motivats per l'àmbit d'actuació. Localitzarem aquí el que és l'espai d'hàbitat, aquestes vivendes tan modestes, i un centenar de metres més cap al nord-oest localitzaren un espai de necròpolis. Enterraments tots que daten de la mateixa època que l'espai d'hàbitat. Aquí podeu veure doncs, el Serradà. Aquest és el turó de Santa Maria de Roses, on dins de lo que és l'actual, bueno, l'actual, de lo que era l'església del monestir de Santa Maria, s'hi localitzaren aquestes tombes d'època tardana o visigoda. Aquí tenim una imatge aèria del que és el Puigrom. Puig de les Muralles també se l'havia anomenat. Aquesta és la muralla que volta. I en l'espai aquest d'aquí és on s'hi concentren la major part de les troballes. No és, possiblement no era l'únic espai habitat, però aquest d'aquí, que és un punt més alt, tot el que és l'erosió ha fet perdre les estructures que es poguessin conservar. Les de Llom, l'establiment de Visigot de Vilauba, o d'època visigoda de Vilauba. Aquí teniu una de les peces espectaculars que es van poder recuperar a la necròpolis de Pla de l'Horta. És important la troballa d'aquestes peces, aquest tipus de civella, perquè això ens indica amb certesa que es tractava d'una població visigoda. Els visigots fins l'any 586, més o menys, eren de religió catòlica però arriana. És una altra branca del catolicisme que difereix de l'ortodoxa, amb creences diferents sobre la figura de Jesucrist, sobretot. I aquest arrianisme, o aquesta inscripció en aquest altre tipus de religió, els permet enterrar-se amb motiu... Perdoneu, ara... els permet enterrar-se amb elements decoratius, en contraposició del cristianisme o catòlic més ortodox, que anaven amb mortalles de roba i prou, no trobes ni civelles, no trobes ni botons, no trobes absolutament res. Màxim els claus si han estat enterrats en una caixa de fusta i prou. La troballa d'aquestes civelles, elements de cordons, fins i tot punyals, algun ganivet, això ens indica que certament aquesta població era visigoda. I és una de les poques poblacions, o és una de les maneres que podem dir segur que aquests no eren d'aquí, aquests havien vingut de fora. I finalment el castell de Sant Julià de Ramis, el Castellum Fractum, que era una fortalesa que es va fer ja en època baix imperial i que durant l'època visigoda, sobretot a partir de l'any 500, potser després de la batalla de Boillé, que ja Sant Julià de Ramis o la zona de Girona ja passa a ser una zona més de frontera, es decideix reforçar aquest espai que controla els accessos a Girona, tant per els accessos de l'est i del nord de Girona, per donar més seguretat i estabilitat a el que és el regne visigot de Toledo. I amb això hauria acabat el que és la presentació.
La primera, no m'ha semblat entendre bé qui quin seria el final d'aquest jaciment? En quina època situaries tu el final d'aquest jaciment? Penso que és una cosa important perquè ho podem situar en un context o en un altre. I llavors també algunes altres reflexions, sobretot per la qüestió del fons. No sé si tens alguna possibilitat de la possible funcionalitat d'aquest fons. En tot cas, jo te'n donaria una per proximitat amb altres jaciments, per exemple, de la zona del Vallès. Jo penso que el cas de Sant Feliu de la Garriga, on tenim zona d'hàbitat amb un conjunt important de sitges, i amb aquesta zona comunitària, si ho he entès bé, el fons formaria part d'una zona comunitària i estan molts en connexió. En aquests jaciments del Vallès, tot troben el mateix que tu i són fons per fer pa. Estan molt ben documentats. I després tenen una altra cosa sobre per exemple, la inhumació aquesta infantil que trobes en Sitges. També penso que és interessant tenir en compte el que s'està trobant a la zona del Vallès, on troben molts enterraments en Sitges i a l'interior de pous. I no els consideren, en aquest cas, ells no els consideren, la gent que ha excavat aquests jaciments, com enterraments pròpiament dits, sinó que són exigències, perquè aquest tipus de poblament va lligat també a esclavatge. I moltes vegades els morts apareixen llançats a dins dels pous.
Sí, sí.
I ara hi ha uns casos en què hi ha 4 i 5 i individus adults llançats a dins un pou.
Sí, sí, no. Aviam, per el que fa a la fi del jaciment, me n'he oblidat, bueno, perdoneu, són els nervis. Situem aquesta fi del jaciment a partir de l'any 600. O sigui, més enllà de l'any 600 no trobem material que ens... material, exportacions, no, o importacions, perdona, importacions que ens arribin ja en el segle VII. S'acabaria el límit entre el segle VI, segona meitat del segle VI, últim quart, el moment allò final no el sabem bé, possiblement lligat amb aquesta conversió al catolicisme de Recaret. I això, i crec que són punts que convindria veure bé. Aquests finals d'aquest tipus de poblament, que és un poblament que fins a aquest moment no trobem, és un mètode de construir que fins que no arriben els visigots no trobem en aquí. És agosarat dir que la gent que vivien aquí eren visigots i sent segur. Home, podrien ser-ho, però tampoc sabem exactament què passava amb les comunitats rurals abans del 450 en aquí. És un període a partir del segle IV que ens queda una mica fosc. El forn possiblement sigui de pa, o sigui, de ceràmica no és, és molt petit. De ferro, pel nivell de terra afectada, o sigui, és poder massa gros pels usos de ferro que tenien ells, poder és massa gros el tipus de forn, feia 1,20 m de diàmetre, per poder aguantar unes temperatures prou calentes com per poder fondre ferro o algun altre metall. De pa, era una de les hipòtesis que d'allò...
Normalment en aquests jaciments apareixen 4 o 5 forns d'un costat i 4 o 5 de l'altre,
sí.
Perquè es considera que cada cabana té el seu forn, però és una zona comunitària.
Val.
No sé si podria ser el cas.
Podria ser. Només n'hem trobat un. Ens queda l'altre costat de fossa, sota d'un camí que si algun dia, esperem, es pogués obrir, doncs ens podríem acabar de veure l'altra meitat. I l'enterrament? Era un enterrament. Conec els casos de les sitges aquestes del Vallès i aquest està ben posat. No està orientat. Això al principi ens va fer dubtar una mica. Normalment els cristians orienten est-oest els seus morts. Aquest està orientat nord-est-sud-oest. Estava esbiaixat amb el que és l'eix normal, però van trobar un estrat de terra ben net, diferenciat, que impedia que fragments de ceràmica, ossos, altra cosa, anés a, entre cometes, embrutir el que és el pes. Poder no van tenir temps de portar-lo al cementiri més proper, poder era un moment que estaven al mig de la collita, estaven... a saber. També és un nen. En aquesta època no es bateja fins que són més grans, no es bategen fins a edat adulta. Però el fet de no estar batejat, només podem fer hipòtesis aquí.
És una mica sorprenent, no? Aquesta qüestió de que la ceràmica s'importi, has dit, del nord d'Àfrica, amb la, i contrasta una mica, pues, amb la capacitat, em sembla ser, pues, amb l'austeritat i econòmica, no? D'aquests jaciments en general. Fins i tot en un d'ells has parlat d'esclavatge, no? Llavors, clar, no sé, què pots dir sobre aquesta qüestió, sobre aquest contrast?
Sobre que hi hagi materials que venen del nord d'Àfrica en uns contextos tan pobres,
sí,
tan austers.
Sí, d'economia molt elemental.
Aviam, els materials que venen del nord d'Àfrica, primer, són poquíssims. A veure...
Jo havia entès que gairebé tota la ceràmica...
No, gairebé tota
és
àmfora que ve del nord d'Àfrica. És un tipus d'àmfora.
És a dir, allò que has dit dels utensilis d'ús diari, allò no?
Els utensilis d'ús diari no. Poder tenir 3-4 peces... Aviam, però... És aquest. Aquest color lila d'aquí és el més fi que trobem d'aquesta època. Aquest, en canvi, representa les d'ús més quotidià, les cassoles, les olles que feien servir per cuinar. És una ceràmica molt més tosca. Poder sí, de la mateixa manera que ara podem estalviar una mica per permetre'ns algun caprici, en aquella època, doncs, algú podia acumular una mica de riquesa per poder-se permetre algun plat d'aquest tipus. Però poder no s'ha entès bé, la major part de ceràmica que ens arriba del nord d'Àfrica són àmfores, és fragment d'àmfora. Necessites que t'arribi oli, necessites que t'arribi vi, si tu no ho pots produir. I tot això, en aquest moment, et ve des del nord d'Àfrica. Ens permet veure que segueixen mantinguent-se les xarxes comercials i que segueix arribant producte de l'exterior en aquí, tot i que a nivell legal, per dir alguna cosa, a nivell legislatiu ja no forma part de l'Imperi Romà, però el que són les xarxes comercials de l'època segueixen mantinguent-se. Però només a la zona de costa, si ens anem una mica més cap endins en el territori, les proporcions d'àmfora africana, per exemple, són molt menors.
Jo, potser un comentari només, i és que si poses el pas amb aquell que parles de la zona afectada i la zona excavada, com bé ens trobem, sí que gràcies a la carretera aquesta segurament s'ha trobat aquest jaciment, però ens trobem a trobar amb el mateix, no? Que tota aquella zona que no és afectada no s'excava, tot i sabent, no? que és susceptible que apareguin les estructures i que i reportin més informació per a aquest poble visigot, no? Que potser seria molt important. Ens trobem sempre amb el mateix, no?
Sempre,
la història sempre que no...
Amb el que és l'arqueologia que es diu de gestió, bueno, el que s'encarrega de fer els seguiments a les obres, d'excavar preventivament, es diu, però no és preventivament, sinó que és alliberar aquell espai perquè s'hi pugui, hi pugui passar la carretera, s'hi pugui construir el centre comercial, el que sigui, ens quedem limitats només a l'espai que queda afectat. És el gran drama, entre cometes, que tenim. D'una banda ens va molt bé perquè, ostres, mira, així podem anar coneguent el territori, podem anar sabent què hi ha, què no hi ha, però sempre els resultats que trobem són resultats cercats, resultats que no poden ser complerts. I d'altra banda, el fet de, ostres, no pots excavar amb la tranquil·litat que necessitaries. L'arqueologia jo crec que és una feina de paciència, de dedicació, d'estar-te rato. Pots començar a excavar una cosa i no tenir ni idea de què és el que estàs excavant. I si et posen presses per excavar, ostres, no tens ni temps d'agafar un moment, seure un moment, mirar-te què és el que t'està sortint i buscar possibles paral·lels per saber quina pot ser la millor manera d'excavar-ho. Per sort, amb el mètode que tenim, doncs, ja sembla que tot queda unificat d'una manera, etc., per no perdre tanta informació, però és molt diferent excavar una cosa que una altra.
Sort que hi ha molts arqueòlegs, no? Fan una bona interpretació de la castola, encara que sigui una cosa, de fet, això que parlaves del fons, no? Doncs, possiblement, si escrivés aquesta zona, doncs, podria donar, no? Uh-huh. Aquesta informació que possiblement ara que no es té. Actualment, l'arqueologia funciona així.
Sí, actualment sí.
Bé, si no tenim cap més pregunta, doncs, agrair-vos
per l'assistència. Una pregunta, una darrera pregunta. No, és que saps què passa? Que he oblidat totalment les diferències entre la religió arriana i el catolicisme ortodox, si tu te'n recordes o saps alguna cosa.
Bueno, una mica, així per sobre. La diferència es basa en la figura de Jesucrist. El catolicisme ortodox considera que Jesucrist és Déu ja des del moment de néixer. Els arrians diuen que no, que Jesucrist és home i que després queda divinificat en el moment de la resurrecció. Tot això, el tractament de la figura de Jesucrist com a Déu en vida o com a Déu en mort, és el que diferencia sobretot tant el que és la branca catòlica ortodoxa de la banda arriana.
I aquesta heretgia, diguéssim, l'origen pues és...
L'origen és Arius, és un clergue, bueno, sí, un clergue, una eminència d'aquesta època, un bisbe de l'època, que és el que discrepa en el... No me'n recordo si és en el Concili de Nicea, crec que és posteriorment, i hi ha aquesta divisió. Arius és el que introdueix, o els seguidors d'Arius són els que introdueixen els visigots, que eren pagans anteriorment, pagans en la fe de Crist, que es diu, els introdueix en el que és el cristianisme. D'aquesta manera, doncs, els visigots entren en un cristianisme arrià. I és una cosa que també, de tots aquests problemes que tenien amb l'imperi, és una cosa que sempre els havia portat, o sigui, sempre els havia portat enfrontaments o que no acabessin de lligar bé amb el que és l'imperi.
O sigui que part del conflicte amb l'imperi romà era religiós.
També.
Com passa molt sovint. Sí.
Cultural.
Sí. No res més. Bueno, amb la meva part.
¿Es posible traer una cosa que el nombre Cataluña viene de Gut a Lania? ¿Es así?
Això, tot això, el que jo crec que són... Bueno, el de Gotlàndia, en Catalunya em sembla que és un concepte que entra amb la Renaixença. I... Bueno, és un tema que no el conec massa, primer, però no crec que Catalunya vingui de Gotlàndia. Hi va haver una època, per el que tinc entès jo, que se li volia donar un origen, de la mateixa manera que en època franquista es va fer un ús del que és el terme visigot, de, és el primer regne que unifica Espanya i Espanya ha de quedar... sotmesa o tota la península ha de tenir les mateixes fronteres que en època visigoda. També anteriorment, aquí a Catalunya, per diferenciar-se de lo que era la Castella, es va intentar fer una mitificació d'aquests orígens, donant-li això del Gotlàndia, volent-li donar uns orígens d'època visigoda. El que hem vist històricament és que els orígens de lo que és Catalunya com tenim entès ara ve a partir de lo que és la marca hispànica, l'establiment dels francs de la frontera de l'època carolíngia i comtats dependents dels reis francs que a poc es van independitzant i van ampliant la seva àrea d'influència. És que no... Gotlàndia de Catalunya no... Gots i Alans. Gots i Alans, sí. No.
Jo en Google.
Sí, sí.
Mira, com que sembla que coneixes aquest tema, que és bastant interessant per al meu punt de vista, no? Aquest origen, el que sempre, vull dir, el nacionalisme del segle XIX, no? Recorre pues, el mite per explicar l'origen de les nacions. No? Uh-huh. Llavors, m'agradaria que ampliessis, si és que coneixes això, perquè ho n'has parlat, no? Sobre en què va consistir aquesta mitificació que va fer el franquisme i també la mitificació aquesta a la qual t'has referit de l'origen de la nació catalana. Si pots ampliar una mica...
Ho conec molt poc i així de passada haver fet allò una lectura transversal. El que és més sabut, perquè ens és més proper, és una mica la, entre cometes, mitificació aquesta que es fa en època franquista. Jo ja no vaig haver d'estudiar i aprendre de memòria la lista de los Reyes Godos.
No? Això que tinc una... Però me van explicar el mite.
No, alguns sí.
Això que deies de l'arrianisme i de tal
cap. Alguns sí. El meu pare se sap més Reyes Godos que jo, pràcticament. A mi m'agrada més veure el món aquest rural. A ell li van haver de fer... Ell va haver d'aprendre el que és la llista i se la sap molt més bé que jo. Però... O sigui, no sé, és el de sempre. Els nacionalismes moltes vegades intenten valer-se d'una mitologia creada, en molts casos, que es creen ells mateixos, que intenten recular el temps al màxim possible i sembla que això els vulgui donar una legitimitat a les seves reivindicacions. No ho he estudiat tampoc massa, no. Això ja entraria dins un altre àmbit d'estudi.
Doncs gràcies.
Passant missió, vols dir que fem? Acabem les seves regles? Bé, gràcies, Joaquim, per la teva participació en aquest cicle. T'estem molt agraïts. Bé, i a vostès, doncs, gràcies per la seva assistència. Els animem, doncs, d'assistir una altra vegada la setmana que ve, que serà la conferència que fa la historiadora de l'art i arqueòloga Natàlia Gomera sobre la muralla de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, passant a la qüestió. I bé, i abans que m'oblidi, fem el control d'assistència per a aquells que bé, és que a vegades no ho diguem i la gent ho firma, bé, si voleu tenir un certificat d'assistència de les conferències, doncs res, només cal firmar i ja està. Vale? Bé, doncs gràcies i fins la setmana que ve, fins la setmana. Adéu.